Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
David Vila, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
A veure, avui ens portes un conte que parla de la denúncia, no?, del racisme.
Sí, sí, una mica el que volia fer era això, perquè és una cosa que no entenc, el racisme, no l'entenc, no sé per on s'agafa, perquè és molt absurd, és com si diguessis, mira, no m'agrada la gent que porta jerseis de color verd. I dius, bueno, iai, però per què no t'agrada la gent? No sé, no m'agraden. Doncs és això, el racisme, no és tan absurd com això, amb la diferència, a més, que el jersei, dintre tot, el pots canviar, però és que el color de la pell és el que tens, no? Per tant, se'm fa absolutament inconcebible. I volia fer una història, una mica per grans i petits, que en forma així una mica de llegenda, fins i tot, que això, que posés en evidència que és completament absurd, no?, tot plegat.
I es pot abordar un concepte tan seriós com és el racisme a través, doncs, d'això, d'un conte o d'una llegenda?
Sí, jo crec que sí. De fet, els contes s'han fet servir al llarg de la història per, fins i tot en situacions d'opressió, de règims autoritaris i tot això, no?, dir coses que no podies dir obertament, no?, i també per transmetre valors. Molts dels contes han tingut un valor al darrere, no?, que potser fins i tot hem après de petits gràcies a aquella història, no?, que és més fàcil de recordar que no els teus pares, doncs, l'anyant-te o dient això no es fa així. En canvi, la història la recordes i dius, ai, per què el protagonista feia això o deixava de fer allò altre, no? I sí, i a més és un conte que vaig poder compartir amb el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants d'aquí Sabadell, l'Escai, i que, clar, treballen amb molta gent nouvinguda i tot plegat, i bé, em va semblar que era una oportunitat maca de fer, poder tractar aquest tema.
I com reaccionaven ells en aquest debat, no?, aquesta reflexió?
Home, quan planteges això amb gent... Clar, és que, clar, a vegades també hi ha gent que ve de països on també hi ha racisme per l'altra banda, eh? Vull dir que, en el fons, sembla que siguin només els blancs que som racistes. Home, ens hem guanyat la medalla d'or en aquest sentit al llarg de la història del racisme, no? Però els prejudicis sempre hi són, molt. De vegades ja no només amb el color de la pell, sinó, mira, és que aquest, jo que sé, va vestit d'una manera que és d'un altre país i, per tant, no te'n fiïs, no? I crec que, clar, quan coneixes gent d'altres llocs, doncs t'adones que sí que són diferents, clar, però és que també és diferent el teu veí que... I tots som diferents, no? Això en parlàvem fa unes setmanes. I aprendre a respectar i entendre per què l'altre és com és, doncs crec que és un pas absolutament necessari per tots plegats.
Doncs nosaltres comencem aportant, doncs, aquest conte que ens farà reflexionar sobre aquest tema tan preocupant.
Sí, es diu L'arbre de colors. Heus aquí que una vegada, al bell mig d'un bosc frondós, hi havia un arbre que no s'assemblava a cap altre. El seu tronc era tan ample que calien tres persones per poder-lo encerclar. El seu fullatge tan espès que als seus peus tot era obaga, i els seus fruits tan gustosos que ningú no podia estar-se d'agafar-ne. Només hi havia, però, una norma que calia respectar. De tots els fruits, que eren de molts colors, els vilatans sols podien menjar-ne de blancs. Ni grocs, ni marrons, ni vermells, ni negres. Només blancs. Per què? No eren bons, havien sentit a dir sempre, tot i que, pel que contaven, ningú no els havia tastat mai. Un dia, una noia s'aturà penserosa davant de l'arbre. I si en tastés un de negre? Es preguntà encuriosida. Però llavors, oi recordant el que sempre li havien dit, s'ho repensà i se'n tornà cap al poble. Els dies passaren i la noia continuava pensant en aquells fruits, fins que un vespre decidí tornar a l'indret i tastar-ne un. Dit i fet, s'arribà a l'arbre, allargà la mà, prengué un de negre i se l'acostà als llavis. I quedà fascinada. No tenia res a veure amb els blancs. No és que fos ni millor ni pitjor, era simplement diferent. Una altra textura, un altre aroma, un altre gust. bocabadada en tastar un de groc i un de marró i també un de vermell, i cada un era una experiència única, genuïna, incomparable. D'una revolada, se'n tornà al poble i, sense dubtar-ho, explicà què havia fet. D'entrada, tots els vilatans es posaren les mans al cap, sorpresos de l'atreviment de la noia. Però en veure que no li havia passat res, es decidiren acompanyar-la fins a l'arbre. Un a un, menjaren els fruits de colors i un a un quedaren sense paraules. Com podien haver estat tot aquell temps sense atrevir-s'hi? La nova arribà a tots els pobles de la comarca i ningú no volia quedar-se sense tastar-los. Només se sentia parlar de l'arbre dels fruits de colors. D'aleshores ençà, els fruits blancs, grocs, marrons, vermells i negres conviuen als plats de totes les taules de la contrada. I és que, si només en tinguessin de blancs, quina monotonia!
David, té aquest punt, a vegades, la tradició que ens pot tornar conservadors fins a aquest punt?
Sí, de vegades hi ha coses que sempre les hem vist fer i no ens les qüestionem. I de vegades aquestes coses ens porten a ser una mica... Ui, no, aquell no, no? Jo sempre me'n recordo un amic que fa molts anys va fer un interrail i crec que van anar cap a l'Europa de l'Est i crec que els dos països on passa la història crec que eren Romania i Bulgària, però potser eren Hongria i Romania, no sé, d'aquests tres eren dos, val? Imaginem que fossin Romania i Bulgària. I recordo que ell m'explicava que quan era a Romania els va dir que després s'anava a Bulgària i li van dir, no ho facis. Una gent molt amable que l'havien acollit a casa, que li havien donat el poc pa que tenien, se l'havien repartit, és a dir, que molt bé, però quan van ser que anaven a Bulgària, no ho facis, que els búlgars són no sé com, etc, no? Però ell tenia el seu viatge pensat i se'n va anar a Bulgària. I quan va arribar a Bulgària, es va trobar també una gent extremadament amable, que l'acollien a casa, que compartien el menjar amb ell, que li donaven el pa, etc. I quan els hi va dir, és que vinc de Romania, oh, de Romania, com pot ser amb aquella gent? És a dir,
imagina't,
que eren a banda
no?
i banda d'aquella frontera, que les fronteres no deixen de ser línies imaginàries, no? D'acord, hi havia gent d'una altra cultura, que parlaven una altra llengua, tot el que tu vulguis, però l'imaginari col·lectiu segurament de segles feia que... No, que ells no, eh? I segurament si s'haguessin trobat i s'haguessin pogut entendre en una llengua franca, no? I no haguessin sabut que l'altre venia d'aquell lloc, doncs s'haurien fet molt amics, no? Tots plegats, perquè resulta que tots eren molt bones persones. Però clar, el de l'altra banda no, eh? És a dir, que això dels prejudicis amb el que no és ben bé com nosaltres és una cosa que sí, que de vegades la tradició té la part bona, perquè és bo mantenir les tradicions, però clar, hi ha tradicions que no cal, o en tot cas trencar prejudicis, no?
Clar, perquè a vegades fins i tot ens porta a no plantejar-nos el perquè de les coses, no? Perquè sempre s'ha fet així, perquè
exacte.
Sempre s'ha criticat d'aquesta
sí.
manera, o perquè...
No ho toquis, que si
no
sempre s'ha fet així per alguna cosa...
Exacte.
Ja, però potser no, potser... Ostres, si és una cosa que veiem que no ens acaba de convèncer, com això, no? Que el teu veí no t'acabi de caure bé, dius, home, potser que hi vagi a parlar, i potser no, que no em caurà bé, però potser
clar.
Sí. És a dir, que una mica anava per aquí la història, no? Trencar les barreres aquestes.
Trencar les barreres, i també m'agrada molt que al final els vilatans s'escolten, no? La
sí.
noia que els transmet el missatge, però això no passa sempre.
No, clar, però com que era un conte és l'avantatge. clar, imagina que acabo el conte dient, i no, i la van fer fora del poble, i... Clar, era un horrorós, no, el missatge.
I la van apallissar. No, però a vegades no acabes bé els contes, eh? O sigui, que
sí,
a vegades...
Ho sé. Sí,
ens has deixat
no.
aquí, amb
però
el cor encongit.
Exacte, sí, és veritat. Però aquest sí que necessitava... Que sí, el que volia era això, no? Esperonar el lector,
clar.
O l'oient en aquest cas, no? a sortir dels límits i trencar aquests prejudicis. Que costa molt, trencar un prejudici, moltíssim.
Sí que costa,
molt.
Sí.
Qualsevol cosa te'l reforça, veus, ja t'ho deia jo. I en canvi trencar-lo,
Aquests prejudicis, aquests rumors, no?
Exacte,
que anem
rumors,
mantenint amb les
sí.
generacions.
Sí.
Creus que estem millor per això ara, amb el tema del racisme, que no pas fa 20 anys, per exemple?
Jo vull pensar que sí, que hi ha més consciència, però... Per raons diverses, també hi ha hagut molt més contacte, no?, amb gent d'arreu del món que fa doncs, 20 anys encara no havien arribat o començaven a arribar. I d'entrada sempre hi ha una mica de recel, no?, d'ui, aquest... Però, clar, si tens la possibilitat de parlar-hi, de contactar-hi, d'interactuar-hi, doncs, per molt que vegis coses que et puguin sorprendre o fins i tot no agradar, perquè no té per què agradar-te tot, no?, però almenys es genera aquest respecte i aquesta tolerància. Jo crec que sí. Jo vull pensar que sí, que una miqueta millor que fa uns anys amb aquest tema, sí. Però hi ha molta feina per fer.
Moltíssima. I sobretot doncs, hem d'apostar per aquest respecte, no? I aquesta
això.
Convivència. David Vila, bona setmana.
Igualment, gràcies.
Una abraçada.